Benvingudes i benvinguts un dia més al programa La por com a camí, aquest programa en el que ens permetem conversar sobre diferents temes relacionats amb el nostre món emocional. Avui tenim amb nosaltres a l'Anna Boades. Anna, hola, com estàs?
Hola, bon dia, què tal? Com esteu?
Doncs molt bé, moltes gràcies per ser-hi, Anna, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Mireu, l'Anna ja la coneixereu molts perquè ella és presentadora, periodista i presenta diferents programes, ha presentat diferents programes de televisió i ràdio i actualment estàs presentant el programa que s'acaba d'estrenar, Mapes Mentals, que s'emet a Televisió Espanyola, a la 2, els diumenges al migdia.
Sí, senyor.
I si et sembla, ara voldria començar per aquí. Perquè jo quan vaig veure no, l'estrena del programa a mi em va atraure molt pel tema que tracteu. Enhorabona, per cert, per la iniciativa. I volia preguntar-te per què aquest programa, és a dir, què és el que pretén Mapes Mentals? A veure si jo ho he entès bé.
Sí, sí, sí. Home, de fet, és la teva especialitat i la de tots els companys de la teva professió. Per tant, d'alguna manera, a vosaltres us ha d'interessar especialment, però no només a vosaltres, perquè és la vostra professió i amb el que tracteu dia a dia, sinó també a tots els espectadors, perquè al final el que tracta el programa són d'aquelles emocions, d'aquelles coses que vivim que ens angoixen, que ens fan patir, que no ens deixen avançar, que ens bloquegen, però coses quotidianes del dia a dia. I el programa el que pretén és donar eines, explicar què ens passa, posar ordre i donar eines per afrontar aquestes petites coses que ens bloquegen i ajudar-nos a avançar en aquesta quotidianitat que tenim tots, no? És un programa que va plantejar la productora Incis Films a Televisió Espanyola a Catalunya, en aquest cas a la 2 en català, perquè vam veure que existeix una necessitat real per part dels ciutadans de parlar d'aquests temes. Arran de la Covid, de la pandèmia, tots els temes emocionals, mentals, tots els temes de salut mental, d'alguna manera, han explotat, no? Vull dir, ens van tenir retinguts a casa un mes, literal, i després semi-retinguts durant gairebé un any o dos. Ens han passat a tots, com a societat, coses molt fortes. Hem hagut de pair i d'assumir canvis a les nostres vides, al nostre voltant, morts sobtades per una malaltia que, diguéssim, anava avançant i que sacsejava la humanitat, diguéssim, tot el planeta Terra. I això ens ha afectat molt psicològicament. I això ha afegit a les coses personals que cada família pot tenir al marge del que ens ha passat com a societat a nivell global, no? Aleshores, tots dos van arribar a la conclusió de que era necessari un programa que parlés d'emocions, un programa sobre psicologia, sobre creixement personal i sobre tots aquests temes de salut mental que ens afecten i que ocupen, doncs, malauradament, part de les nostres vides perquè ningú se n'en lliure de tenir un problema o un altre, o certs bloquejos, o certes coses que no ens ajuden a avançar en la nostra vida, en el nostre dia a dia.
Certament, no? Tan d'acord? No puc estar més d'acord amb tu.
Ho sé, és que els psicòlegs i els terapeutes i els experts en aquesta professió, perquè jo sóc periodista, jo indago, jo entrevisto, jo pregunto, jo no sóc experta, quedi clar, sou vosaltres els experts. Ens estem trobant que ens esteu donant molt les gràcies perquè realment hi ha una necessitat de parlar-ne sense embuts, de fer moltes preguntes i de trobar respostes. I la gent fins ara no ho deia i ens pensàvem que, ah, no, això és un tema menor. Ah, no, això per la televisió no funcionarà. Ah, no, això és tabú. Això la gent no ho escoltarà, és privat. No. D'alguna manera, tots els temes que ens preocupen es converteixen en una necessitat. I allò que és una necessitat, al final, sí que interessa per televisió. I és el que estem intentant demostrar poquet a poquet.
Totalment, que se n'ha de parlar, en primer lloc, que s'ha de donar espais perquè se'n pugui parlar. I em sembla molt interessant aquesta proposta també tan pràctica, no? Perquè és veritat que no fàcilment a vegades adquirim recursos per treballar el nostre món emocional. La veritat és que quan nosaltres vam començar a pensar en aquest espai petit de la por com a camí, que és un espai petit i així també, no? L'essència és aquesta, és a dir, que segons que en puguem parlar, que ho puguem compartir, que puguem aportar estratègies i com tu dius que són estratègies que ens afecten a tots, perquè al final la salut emocional i la salut mental, doncs, bueno, és una part de la nostra salut que també cal cuidar, no? I com tu deies, no? A tots ens fa falta cuidar aquest món emocional I a mi m'agradaria, si a tu et sembla bé, doncs que ens puguis compartir si hi ha hagut algun moment en la teva vida que digués, ostres, he de cuidar la meva salut emocional. No? Ara em dono compte que aquest és un aspecte important de la meva vida. Hi ha hagut algun moment en què dius, ostres, aquí va haver un abans i un després i vaig dir, sí, sí, això ho he de tenir en compte.
Sí, sí, hi ha hagut uns quants, eh? Jo, de fet, sóc molt, però sempre des de fa anys, a favor d'anar al psicòleg, si és necessari, anar a un terapeuta, anar al psiquiatre, vull dir, consultar els especialistes quan tenim mals mentals, mals físics, mals emocionals, mals psicològics, vull dir, sense problemes, no? A mi em va passar una cosa una vegada que va ser un detonant que no m'havia passat mai a la vida i, de fet, no ho he explicat mai, eh? Però quan jo anava a la facultat i vaig fer el projecte a final de carrera, vaig haver de rodar a Sant Sebastià i allà rodant, fent el projecte a final de carrera, rodàvem amb un grup de gent que el que explicaré sembla una anècdota divertida, però es va convertir en un malson, eh? I té relació amb la por i amb les emocions i amb la psicologia. Rodant el projecte final de carrera, doncs aquesta gent que era doncs molt divertida i molt moderna i tot el que tu vulguis, un dia ens va convidar a una festa i en aquesta festa, perquè ells són així, es veu, van posar en tot el menjar, quan estàvem sopant, hi havia marihuana en el menjar, eh? I no ens van avisar als comensals, en plan, sorpresa, un divertimento, no? I, evidentment, nosaltres vam menjar, vam començar a notar les conseqüències i els efectes de prendre droga, en aquest cas Maria menjada, que no és el mateix que fumada. I clar, jo vaig ser de les primeres, no? I ningú m'havia dit res del que m'estava passant i jo estava començant a sentir que m'estava tornant boja. I em va agafar molta por perquè no sabia què m'estava passant. I vaig anar a l'habitació a descansar i al cap de 2 hores la resta de companys meus de la facultat em van dir «Ei, ja, 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 que han posat Maria tot el menjar». Bueno, això que sembla un divertiment i una cosa que en un moment donat, perquè ets jove, perquè vols provar i vols viure experiències divertides, doncs tastes, no? Per mi es va convertir en un autèntic malson, perquè arran d'aquella experiència vaig començar a tenir ansietat i vaig haver d'anar al psicòleg i al principi unes sessions de psiquiatre també, no? Perquè va ser un xoc traumàtic tan gran per mi que vaig haver de pal·liar aquestes crisis d'ansietat que tenia arran d'haver ingerit Maria sense tenir-ne coneixement, no? Doncs que vaig haver d'anar al psiquiatre una mica i després al psicòleg i vaig haver de tractar-ho amb calma. Tot es va solucionar perquè tot ho vaig poder col·locar al seu lloc, però clar, parlo d'ara fa 20 anys. Ara fa 20 anys d'això no se'n parlava i això era un tema absolutament tabú. I ara ho puc explicar amb molta naturalitat perquè vaig entendre què em passava, perquè em passava, em vaig recuperar i vaig viure amb molta naturalitat. Després, quan ho he pogut parlar, quan ho he pogut explicar, però clar, als 20 anys, quan et fan una broma així que no té cap mena de gràcia, t'agafen totes les pors i tota l'ansietat del món. I allà va ser la primera vegada que vaig haver d'anar al psicòleg o una consulta psiquiàtrica per veure què em passava. Això va ser una cosa que em va marcar molt, eh? Que m'ha marcat de per vida. Una experiència, diguéssim, podríem dir, traumàtica. Després ja l'he relativitzat, l'he entès i ja està, no? Perquè va ser un episodi molt concret. Però, ojo, eh? Ojo, que les drogues espanten molt i més si no t'avisen. I això és denunciable, fins i tot, et diré.
Clar, és que al final hi ha moltes coses interessants en el que has comentat. D'entrada, una d'elles és això, no? El fet de, algo que que podem pensar que d'entrada pot ser divertit, si no pensem en les conseqüències o pensem en els altres i com ho poden viure els altres a nivell emocional i l'impacte emocional que podem generar, potser pot ser contradictori, no? El resultat, que és el que òbviament va passar aquí perquè no hi havia aquesta, no es va fer aquesta mirada de dir, quin és l'impacte que puc arribar a generar jo en els altres a través del que faig, no? Que és algo essencial també a l'hora de relacionar-nos, de dir, pensar com ens relacionem i quines emocions estem generant en els altres, també quan ens relacionem. I després, m'agrada molt quan dius, ostres, han passat 20 anys i clar, jo això m'ho vaig treballar, no? Amb especialistes, la qual cosa és superinteressant, que és una part interessant del vostre programa, en la que crideu especialistes diferents, doncs que tenen cert nivell de coneixement sobre el tema i que això també aporta, no, molta llum a les persones que us mira. I l'altre element interessantíssim és, i clar, òbviament me'n recordo perquè va ser un impacte emocional molt gran, no? Fins i tot va ser traumàtic. I les emocions ho tenen, això, no? Les emocions graven els nostres records a foc, tant els positius com els negatius. Per tant, som capaços fins i tot de rememorar, no?, com ens podíem arribar a sentir en aquell moment. Ja que s'ha anomenat alguna emoció desagradable o negativa, que, bueno, no per això som dolentes, però les vivim totes i tots en vivim d'aquestes.
Sí, no, i exacte, les vius, intentes posar nom, que és, això és el que em vaig trigar, les entens, les treballes i les superes. I això és un procés que també és sa, que en part és natural, encara que et generi una mica de trauma al principi, però això és la vida també, no? En la vida s'han de viure experiències i s'han de saber sortir d'aquestes experiències més o menys airós. I per això és tan important tenir eines i poder fer consultes i poder tenir especialistes a l'abast per poder treballar-ho. Fa 20 anys d'això no se'n parlava. Ara, doncs, si m'hagués passat això ara, probablement ho viuria d'una manera molt diferent gràcies a que se'n parla amb molta més naturalitat.
Clar, el fet de veure a la televisió fins i tot un programa en què se'n parla, no?, amb tanta facilitat, doncs clar, ja t'obre a dir, bueno, parlem-ne, no? D'aquestes emocions desagradables, tu, Anna, en destacaries alguna que dius, bueno, fins i tot, no?, igual en el teu àmbit professional, de dir, ostres, doncs mira, jo sí que és de dir algunes emocions desagradables que em fan la guitza, aquelles que bueno, que a mi em costen més gestionar o que em generen més malestar. Quina destacaries o quines destacaries?
Doncs mira, que té molta relació amb el nom del teu programa, la por. La por crec que és la pitjor. De fet, un dels nostres programes ha estat dedicat a la por perquè genera molts bloquejos, la por, i condiciona la teva vida. No parlo d'una por física, no? La por als fantasmes o de la por al foc o de la... No, perquè aquestes pors ja avui dia doncs no ens hem d'afrontar. O de la por que se't mengi un animal, no. Sinó la por a no estar a l'alçada de les circumstàncies, la por a no fer-ho prou bé, la por a ser refusat o ser rebutjat, la por a, sobretot, no estar a l'alçada de les circumstàncies o no fer les coses com tu esperes de tu, no estar a l'alçada de les expectatives. Aquesta por, a mi, i crec que a molts companys de la nostra professió, ens bloqueja molt i moltes vegades no ens deixa treure el millor de nosaltres. I aquesta emoció jo crec que és l'emoció amb la que més m'enfronto dia a dia.
Que interessant. I a més passa, no?, amb persones doncs, que això que acostumen a ser autoexigents, persones que volen arribar més enllà, que volen donar el millor de si mateixes, no?, i que apareix, doncs, s'activa, no?, aquesta por a vegades. I què t'ajuda, Anna, en aquests moments en què doncs, tu sents aquesta vivència de por, a vegades barrejada, suposo, amb inseguretat, però totes es donen de la mà, no?, moltes emocions d'aquestes. Sí. Com t'ajudes tu per gestionar-ho?
Jo, personalment, el que normalment faig és... Primer intento identificar què em passa per poder-me explicar i a mi em va molt bé treure fora, ¿vale? Perquè quan jo trec em quedo com molt més relaxada, no? Cadascú té la seva tècnica i també s'ha de respectar, eh? Però jo m'he adonat que necessito parlar-ne i parlar-ne amb gent de confiança, gent que no em jutjarà si li explico el que sigui, si li explico la por, si li explico aquesta inseguretat, si li explico com em sento o el que em fa patir, no? I quan parlo de gent propera o gent de confiança, estic parlant sobretot de la meva mare o d'un parell d'amigues que tinc, no? Solen ser més dones que homes. És curiós que em desfogo molt més quan parlo de mi, del meu jo i de les meves angoixes, molt més amb dones que no pas amb homes. Això també és curiós i potser tindré alguna resposta. Però parlar i desfogar-me, i quan parlo m'adono que ja estic relativitzant el problema. Ja estic rebaixant, diguéssim, el drama interior que ha originat el meu cervell de manera automàtica, no?, generant aquest bucle de por i d'angoixa.
És veritat que a vegades no, fins i tot la fem més gran des aquí dins, no?, aquesta por. Sí. I has anomenat un procés interessant a nivell de gestió de les emocions, no?, aquesta part d'identificar primer, de connectar amb el que em passa i posar-hi nom, donar-me compte i acceptar-ho, que són els principis per després poder gestionar-ho. I una de les grans estratègies de regulació emocional, que com tu bé dius, no, no tothom té les mateixes perquè temperamentalment tampoc som tots iguals, sí, ni res d'això, però una de molt bona és compartir-ho i compartir-ho amb persones que poden escoltar-te de forma atenta, que poden empatitzar amb tu, que et poden entendre. De fet, hi ha estudis que demostren que el sol fet, que no vol dir que sigui simple, però el sol fet d'expressar les teves emocions, de parlar-ne, per exemple, que és una manera d'expressar-ho, ja ajuda a gestionar la pròpia emoció. I el fet de ja posar-hi nom ja ens ajuda a començar el treball cap a la gestió emocional. Molt
bé. I saps
què
m'ajuda també a mi més? Re, un matís, però que crec que és important perquè potser a la gent també li serveix. Quan em parlo, no està doncs, en una posició estàtica davant per davant, asseguda en una taula, en un sofà. No, fer-ho caminant, fer-ho fent alguna acció, en moviment. Això, o sigui, o anant amb bici, o caminant, o anant amb cotxe, o, saps? O sigui, fent alguna acció amb aquella persona a qui li estic explicant la meva por. Això m'ajuda moltíssim, no sé per què, però m'ajuda.
Mm-hmm. Alhora l'activitat física, no? Sí. Doncs alhora que en parles. I aquest aprenentatge de ostres, perquè jo identifico l'emoció i la gestiono d'aquesta manera, diries que les has après tu de manera natural? Hi ha hagut referents a la teva vida que has dit, ostres, és que he vist a casa o a casa meva he tingut la sort que es parlava sobre les emocions, saps? O has fet algun procés de desenvolupament personal?
Jo crec que té a veure sobretot molt amb el meu caràcter. És a dir, el meu caràcter doncs és d'una manera que en certa manera és extrovertit i que necessita. O sigui, soc reservada, però amb la gent de confiança soc extrovertida i necessito explicar les coses que em passen. I amb el temps m'he adonat que pel meu caràcter em va bé fer-ho així. A casa, vull dir, a casa meva sempre s'ha pogut parlar de tot, però sí que costava una mica. No és que bloquegéssim les emocions, però de bones a primeres, si jo no traia el tema, potser no se'n parlava. Però sí, sempre n'he parlat molt més amb la meva mare que no pas amb el meu pare. Jo crec que els nostres pares o els nostres avis no parlaven d'aquestes coses. O sigui, parlar d'això era com ets un feble o no diguis tonteries, va, deixa't de romansos, saps? Vull dir, abans, a l'època dels nostres pares i avis, estaven per altres temes. També tenien altres preocupacions, potser d'un altre tipus. La societat d'ara té aquestes preocupacions i ens hem d'ocupar de la millor manera possible.
Exacte, no tenien altres prioritats que havien de cobrir i ara doncs, ens trobem amb aquestes altres que les hem d'escoltar, per dir-ho d'alguna manera. I quina seria la teva fortalesa des del punt de vista emocional? És a dir, el teu punt fort, per exemple, doncs, el sentit de l'humor o l'empatia, o què destacaries de tu des del punt de vista
doncs emocional? Doncs mira, jo hi ha dues coses que crec que tinc força desenvolupades. Una és la força de la voluntat, que la tinc de manera innata des que era petita, i crec que la força de voluntat ajuda a obrir moltes portes a molts nivells, perquè la força de voluntat potser tu no ets el millor en el que sigui, però si tens força de voluntat pots arribar al mateix punt i al mateix nivell en qualsevol altra cosa que una persona que de base sigui millor que tu. I això és una gran sort. I gràcies a la força de voluntat he pogut arribar a moltes coses, no? També emocionals. I una altra virtut, perquè jo crec que això és una virtut que tindria, o punt fort, és l'empatia. Sí que tinc molta capacitat de posar-me al lloc de l'altre i de mirar d'entendre'l, de mirar d'acostar-me. Crec que, o potser tinc menys de la que penso, però així d'entrada diria que sí. I en aquesta habilitat, en aquest programa, m'ha ajudat a poder entrar més en els testimonis, entrar més amb els convidats i arribar a fer entrevistes una miqueta més profundes o des d'un to molt més adequat, perquè quan estàs parlant d'emocions o de salut mental has de tenir molta més sensibilitat i molta més empatia.
T'he de dir que he vist algun dels programes i bueno, corroboro això que estàs dient, eh? amb una de les entrevistes. Sí, hi ha una entrevista en el programa del Síndrome de l'Impostor on em sembla que és, a més es veu molt aquesta qualitat teva de l'empatia, no? Perquè és veritat que, bueno, sense fer spoilers, però l'entrevistat doncs realment arriba, no? Una mica més de profunditat del que acostuma a passar en una entrevista, diguéssim, normal o quotidiana.
És que a la gent li fa molta vergonya, parlar de les emocions en públic, i jo en part ho entenc, perquè, bueno, perquè d'alguna manera t'exposes, dones a conèixer obertament i públicament la teva vulnerabilitat, i això sempre s'ha associat a feblesa, no? Per sort les coses estan canviant i programes com aquest el que intenten és canviar el punt de vista, canviar la mirada per aconseguir enfortir-nos en tots els sentits i que la gent se senti identificada amb els altres i a partir d'aquí doncs creixem tots, no? El que passa que aquest procés és lent, no ens enganyem. I quan algú s'exposa, doncs està tou, està tendre i costa que la gent s'obri. Bueno, tu saps millor que jo, vull dir, costa que la gent s'obri.
Sí, sí, els que portem picant pedra uns quants anys, és veritat que això de que se'n parli, de que podem expressar-ho, de que expressar-ho no és ser vulnerable i que vulnerable no vol dir dèbil, sinó que vulnerable és una altra cosa i entendre, no?, el concepte de vulnerabilitat, doncs, bueno, costa, però hi anem caminant.
Hi anem.
I ja que parlem d'aspectes positius i hem parlat d'emocions desagradables o negatives,
vinga.
Quina és l'emoció positiva que acostumes a viure més? I també una altra pregunta, quina és la que t'agradaria viure més? Si poguessis dir, ostres, doncs a mi realment m'agradaria treballar emocionalment per incorporar o viure més intensament o més freqüentment aquesta emoció.
Ah, que bo. Doncs, a veure, a mi m'agrada molt tot el que genera l'humor, el riure, l'humor, saps? No sé si això vol dir ser positiu, però riure en general i l'humor en general senta molt bé i fa bé i ajuda a avançar i desbloqueja perquè relaxa. Aleshores, jo m'he adonat que quan ric o quan estic en un context en què m'ho passo bé o quan en general somric o quan estic envoltada de gent que em transmet això, jo automàticament també transmeto molt més això, estic en una espiral positiva. Per tant, jo procuro nutrir-me molt d'això. M'agradaria encara nodrir-me més de tot el que seria aquesta espiral de riure, somriure, l'humor, la ironia, perquè de veritat que crec que senta molt bé i la gent que transmet això acaba sent gent que transmet energia de la que tots ens acabem alimentant, no? Per tant, trobo que és bastant bo i bastant sa riure's un mateix, riure amb els altres i en general buscar motius per riure la vida o somriure. I la gent que és així acaba tenint més companyia al voltant perquè acaba sent un focus d'atracció. La gent així atrau en general perquè té una energia que atrau. I després, home, a mi m'agradaria ser menys poruga i automàticament, si un és menys poruc, s'atreveix a fer moltes més coses, no? És molt més atrevida perquè surt molt més de la seva zona de confort. Aquesta famosa expressió de surt de la teva zona de confort és molt fàcil de dir-ho, però molt difícil d'executar-ho. Però a mi m'agradaria molt més ser molt més atrevida en aquest sentit. Sempre la por et frena, és un fre per sortir de la zona de confort. Per a mi m'agradaria trencar moltes més barreres de les que tinc, per tant, frenar la por, per trencar barreres, per això, per ser més atrevida a poder ser. Uau,
que interessant. Mira, just has dit una frase que anava
a dir,
que és aquesta de, bueno, riure't de tu mateix i riure amb els altres, no? Que és un gran què. I que trobo que és veritat que es practica poc, perquè en general riem poc. I també riure per relativitzar, no? Que quan... Pel que comentàvem abans, no? De dir, ostres, doncs a vegades el nivell d'autoexigència, per rebaixar aquest nivell d'autoexigència i per dir, bueno, acceptar, no? Que no sempre, no? Surten les coses com m'agradaria o amb el llistó tan alt que m'agradaria, doncs riure'm de mi mateixa i relativitzar una mica va molt bé per rebaixar aquest nivell de tensió, sí, no? I autoexigència.
Sí. De veritat. I aleshores això crec que ho hauríem de fer tots més. Jo, si pogués, em posaria injeccions de sentit de l'humor. De veritat t'ho dic, pot sonar tòpic, però sí. És que es viu primer de base més relaxat i després, quan tu estàs relaxat, tens aquesta capacitat de relativitzar i enfrontar-te des d'un altre punt al problema, el que sigui, no? I aleshores ja pots construir, però si estàs bloquejat no pots fer res.
Clar, i moltes vegades a l'avançar cap a aquests reptes que tu comentes, cap a aquest, no? També és començar amb petits passos, no? De dir, ostres, aquest objectiu que el veig ara tan gran, que seria tan interessant, el veig, molt gros ara mateix, quin és el petit pas que em pot acompanyar a anar cap allà? Perquè potser sí que m'atreveixo a fer aquest petit pas, clar, que no em fa tanta por, i aquest petit pas em dona confiança, em genera satisfacció i m'acompanya cap a un altre, no? A vegades trossejar una mica aquests objectius en petits passos pot ser interessant.
Sí, això és una de les coses que he après amb el temps. M'he adonat de... Jo no sóc de fer salts grans, però sí que puc fer petits salts per arribar a aquell punt. M'ha costat uns quants anys arribar a aquesta conclusió tan senzilla, no? Que els psicòlegs o els especialistes podeu veure de seguida. A mi m'ha costat anys, però he arribat i realment funciona. Els passos petits t'acaben fent arribar al mateix objectiu que si fas un de gran. Jo no sóc de fer passos grans, em fa por, però sí sóc de fer passos petits. Per tant, és una altra opció. L'important és arribar.
Totalment. I em connecta molt amb el que comentaves de la teva força de voluntat i la perseverança, no? Aquests petits passos, potser de formigueta, però que hi són i que continuats ens ajuden a arribar aquest objectiu perquè hi ha aquesta perseverança, aquest esforç, aquesta força de voluntat que mica en mica t'acompanya, no? Per això és tan interessant que quan abans millor, doncs això, puguem xerrar sobre les emocions, puguem aprendre'n, perquè doncs això que descobrim a vegades al cap dels anys, perquè ets una persona segur inquieta i que t'agrada molt aprendre i això t'ha permès desenvolupar-te molt, doncs ho aprenguem el més aviat possible per dir, bueno, ens
estalviem. Sí, és veritat, eh? És veritat. Sí. És veritat. Mira, ara que has dit això, que soc persona inquieta i tal, soc una persona molt inquieta i això m'ha permès poder arribar a accedir a més coneixement, a més projectes, a més persones, a més oportunitats a la vida, no? Per tant, ser inquiet té moltes coses bones. Una de les coses que m'ha passat durant molts anys és que tothom em deia, ai, però ets un cul inquiet, però no ho deia en sentit positiu, eh? Ai, ets nervioseta, ai, saps? I sempre m'ho deia la gent, i quan era adolescent també, amb un to com negatiu, no? I com si allò no tingués res de bo. I això d'alguna manera et preocupa, et minva, et t'agobia, no? Pensar, i per què és tan negatiu ser inquiet? Per què és tan negatiu ser una persona nerviosa? Per què és tan negatiu ser tan actiu? Sense ser hiperactiu, eh? Perquè jo no sóc hiperactiva, però sóc molt activa. Amb el temps m'he adonat que la gent li costa veure com de positiu o què té de positiu ser inquiet o ser ambiciós o ser nerviós. I jo almenys sí que m'he començat a valorar a mi mateixa en relació amb això, no? De dir, ei, deixeu-me en pau, sóc així i trauré tota la part bona que té el fet de ser així, saps? I això també és important, eh? Vull dir, assumir com ets i treure la part positiva d'alguns trets característics de la teva manera de ser i de la teva personalitat.
Ai, tant, és un dels principis, no? De conèixer un mateix, de reconèixer quines són aquestes, bueno, aquestes qualitats, aquests trets que al final m'identifiquen i com canalitzar-los, perquè aquesta inquietud canalitzada cap a la curiositat, cap a l'interès i cap a la motivació és molt potent per aprendre i desenvolupar-se, no? Per tant, és trobar la via de canalitzar-ho.
Clar.
I, de fet, amb el que comentaves de conèixer-se a un mateix, em portava a un, se m'acudia ara que podíem fer una petita activitat així com de tancament. Vinga. Per treballar la competència emocional, que és l'essència de totes, el pilar de totes, sense la que les altres, diguéssim, tenen poc sentit, que és aquesta competència de la consciència emocional, no? L'aprendre a prendre consciència, donar-me compte del que sento i del que visc en determinades situacions. Llavors, aquesta és una activitat, doncs, així és molt, molt pràctica i molt senzilla. I bueno, simplement jo iniciaré una frase que conté una emoció, val? Sí. I tu, sense pensar-t'ho gaire, l'acabes tal com et surti. Val?
Jo acabo la frase tal com em surti. Molt bé. Vinga, sí? Va.
Sí. Doncs, m'estressa que... O m'estresso quan...
Sí, m'estresso quan... Estan tota l'estona sobre meu... I em sento molt observada.
Uau! Em frustro...
Curiós, quan... I més dedicant a la tele, eh?
Em frustro quan...
Quan, després de treballar-me una cosa, la que sigui, en l'àmbit que sigui, no he aconseguit els resultats que buscava.
M'il·lusiona?
M'il·lusiona... A nivell global, entenc, eh?
Sí, o concret, el que tu vulguis.
Ah, vale. És que hi ha moltes coses que m'il·lusionen ara mateix, eh? Bueno, però fer realitat els projectes que tinc entre mans. O sigui, poder fer-los realitat, sí.
Em satisfà que...
Que la gent que m'envolta em digui que vaig pel bon camí i que faig les coses ben fetes.
Molt bé. Em decepciona que...
Hi ha moltes coses que... A veure, què em pot decepcionar? Bueno, que la gent que estimo em falli. O no estigui... No em doni el que espero.
I per últim, em fa feliç?
Veure la meva filla bé. Bé en termes generals.
Com el benestar dels altres, no, també ajuda al nostre propi benestar.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna, per oferir-nos aquesta estoneta, per estar aquí amb nosaltres. Ha sigut superinteressant conèixer el teu món emocional més a prop.
No, he parlat força de mi, eh? Però bueno, és l'excusa perfecta perquè la gent vegi que va molt bé parlar d'un mateix, però va molt bé compartir, que ho fem sense por, que ens passa a tots, tot, i que és important aprendre a posar noms a les coses i parlar de les coses i que hi hagi les televisions, els mitjans de comunicació, podcasts com aquests, programes, el que sigui, espais en general, que parlin de la nostra salut mental, de les nostres emocions i del creixement personal. És superimportant.
Doncs gràcies per fer-ho possible en aquest nou programa de Mapes Mentals.
Gràcies a tu també per aquest espai que dediques, eh? I per el teu coneixement que transmets. És molt d'agrair.
Merci. Merci a tots vosaltres també per ser-hi un dia més. Continuarem ben aviat amb noves entrevistes. Gràcies. Fins aviat.